Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell és una mica més a prop de la fase 1 de la desescalada. La ciutat podria fer el salt dilluns de la setmana que ve, dia 25 de maig, si el govern espanyol dona llum verd a la proposta del Departament de Salut. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, creu que el canvi de fase està del tot justificat, i és que els casos positius de coronavirus a la ciutat i l'àrea de referència van a la baixa des de fa 3 setmanes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Per l'evolució de l'epidèmia a casa nostra, no només a Sabadell, sinó a tota la comarca i a tota la regió sanitària, de que les coses estan anant molt a millor i que molt aviat es podia fer aquest primer pas de desconfinar una miqueta més la situació. Si aquest pas es fa de setmana en setmana, de 15 dies en 15 dies, com deia inicialment el Ministeri, o de mes en mes, això és opinable. El que jo estic segur és que es pot fer, i que es pot fer atenent a que s'ha d'anar controlant, que no hi hagi un pas enrere. A la que tornessin a pujar els casos, doncs haurien de replantejar-los.
Els principals canvis que contempla la fase 1 de la desescalada són la possibilitat de fer reunions de fins a 10 persones, l'obertura de terrasses de bars i restaurants al 50% de l'aforament i els desplaçaments entre municipis de la mateixa província. És el principal titular d'aquest dimarts 19 de maig, però en tenim més que ho resumim a continuació.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
El doctor Manel Cervantes també s'ha referit a la mateixa entrevista al Cafè a l'ús obligatori de mascaretes en espais públics i llocs tancats on no sigui possible mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
No fa cap mal entrar en un lloc tancat com una aglomeració i tenir una mascareta posada. Portar una mascareta a l'aire lliure, en la meva opinió, no serveix per res. Però, bueno, en fi, això és opinable. La normativa oficial fins ara deia que les mascaretes són obligades amb espais tancats i especialment amb els transports públics. Jo m'imagino que això durarà encara una temporada i quan estiguem un mes on no hi ha cap cas, doncs probablement no caldrà posar-se la mascareta enlloc.
El govern central ha de publicar un ordre ministerial al llarg d'aquesta setmana en què recollirà l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta en llocs públics, una mesura que ha estat acordada amb les comunitats autònomes.
Durant el Notícies Migdia també conversarem amb Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, per analitzar les últimes dades de l'enquesta de confiança i clima empresarial.
L'informe constata una caiguda de la confiança dels empresaris de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes sense precedents arran de la crisi sanitària.
I avui es compleix un any de l'agònica permanència seguida pel Centre d'Esports a Olot.
A partir de les 2, al programa Hotel Suís recordarem el que va succeir tal dia com avui, però de l'any passat, al municipal d'Olot. Ho farem amb un extens reportatge donant veu a tots els protagonistes d'aquell dia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I comencem amb la previsió meteorològica. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats en la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquestes temperatures molt i molt suaus, que ja podem dir que a hores d'ara ja són entre 2 i 3 graus més altes que no pas les d'ahir. I ara mateix ja s'assoleixen els 26, 27 i puntualment els 28 i 29 cap a punts del litoral i prelitoral. A l'interior les màximes sempre s'assoleixen una miqueta més tard i esperem que cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida, aquí les temperatures avui freguin els 28, 29 i puntualment també els 30 graus. I a banda d'això, doncs, el que dèiem, poques novetats. Avui creixeran algunes nuvolades, menys que no pas ahir, tot i que encara no descartem que puguin caure algun ruixat cap al sector del Pirineu o Prepirineu, però serà un fenomen molt i molt aïllat. I de cara a les properes hores, doncs continuarem parlant de domini de l'ambient força estable en general i en temperatures que demà a Ponent, demà i demà passat a Ponent i també a l'interior de la Vall de l'Ebre, podrien fregar els 30, 31 o els 32 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del trànsit, encara no s'ha normalitzat la situació a la C-17 a l'altura de Tona perquè, a conseqüència d'un accident, continua tallada aquesta via en sentit Vic i això provoca aturades de fins a un quilòmetre. Els vehicles estan passant aquesta hora pel voral. És l'única incidència que aquesta hora registra el Servei Català de Trànsit al seu web. Com funciona aquesta hora el transport públic? David de Toro, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic i que l'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Transport públic que ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen pràcticament 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, creu que està totalment justificat el pas de Sabadell a la fase 1 de la desescalada el pròxim 25 de maig. És la proposta consensuada amb els ajuntaments de Barcelona i l'àrea metropolitana anunciada ahir pel Departament de Salut. El doctor assegura que l'evolució del coronavirus a la ciutat i la comarca està sent bona i recorda que des de fa 3 setmanes els casos han anat a la baixa.
Fa 3 setmanes que els casos no paren de baixar. I així com inicialment estàvem molt preocupats quan es doblaven els casos cada setmana, doncs ara veiem que baixen molt més de la meitat cada setmana, amb la qual cosa jo crec que estem preparats per fer un pas més i si aquest surt bé, doncs el següent fins a la normalitat completa.
Cervantes ho ha dit en una entrevista aquest matí al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
L'Hospital de Sabadell registra a dia d'avui 72 persones ingressades per la Covid-19, lluny del pic màxim dels 640 comptabilitzats el mes d'abril passat. Davant de la caiguda de casos que acaben en hospitalitzacions, el cap de Malalties Infeccioses del Taulí es mostra optimista. Creu que en el període de 3 setmanes, Sabadell i la seva àrea d'influència podrien instal·lar-se en l'anomenada nova normalitat.
La perspectiva és que en 3 setmanes podem estar sense limitacions viàries ni de treball. Queda el tema de les escoles, que aquest és un tema molt controvertit, perquè, com saps, hi ha gent que opina que els nens tenen una malaltia molt lleu i que no són vectors importants d'aquesta malaltia, per la qual cosa, els que opinen això, els agradaria veure les escoles obertes demà. I hi ha uns altres més prudents que diuen ui, els nens poden ser un foco, ens esperem fins a final d'any.
Tot i això, alerta que el risc d'un rebrot sempre hi és present, però que s'haurien de registrar 4 o 5 dies de nous casos en ascens per plantejar-se tornar al confinament. De moment, aquesta setmana, Sabadell ja ha fet un pas endavant amb la relaxació d'algunes de les mesures previstes en la fase 0 i a partir de dilluns podria fer el salt a la fase 1, sempre que, això sí, el govern central doni el vistiplau a la proposta de salut. La consellera Alba Vergés creu que es donen totes les condicions per poder canviar de fase.
Tenim les proves suficients, ara tenim tot el circuit fet amb l'atenció primària perquè pugui detectar aquests casos el més aviat possible i no només detectar-los, sinó que hi hagi la prova que ho confirmi per poder identificar els contactes i fer el seguiment de contactes, tallant així les cadenes de transmissió, i això és important.
Però quins canvis, Karen, implica la fase 1 respecte de la situació actual?
Per exemple, si finalment Sabadell fa el salt a la fase 1 dilluns que ve, es podrà reprendre l'activitat esportiva, tant professional com no professional, amb l'aplicació de restriccions i mesures d'higiene i seguretat. També és possible reunir 10 persones, ja sigui a l'aire lliure, als domicilis o a les terrasses d'establiments de restauració. Les terrasses poden obrir amb la meitat de l'aforament habitual i es pot anar a comprar o gaudir de serveis en establiments sense cita prèvia que no superin els 400 metres quadrats. Alhora, és possible allotjar-se en hotels i establiments turístics sense fer ús de les zones comunes. En l'àmbit de la cultura es pot assistir a espectacles d'un màxim de 30 persones en espais tancats o 200 a l'aire lliure, visitar museus amb el 30% de l'aforament i anar a biblioteques per préstec i devolució de material. També es pot anar a llocs de culte si no se supera un terç de l'aforament i celebrar vetlles i enterraments de fins a 10 persones en espais tancats.
Però aquest no és l'únic tema que ha tractat Cervantes, perquè també s'ha posicionat sobre l'ús de les mascaretes després que el govern espanyol hagi mostrat la seva intenció de fer-lo obligatori a tot l'espai públic. Pel cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, les mascaretes no són la solució per evitar contagis de coronavirus i fins i tot poden estar contraindicades en pacients amb problemes respiratoris.
Sembla que això és el més fàcil i amb menys efectes secundaris. És a dir, que mantenir la distància de seguretat no farà mal a ningú. Portar una mascareta innecessària ja pot començar a fer mal a algú. i que no tothom està confortable amb la seva respiració amb una mascareta. I si és una mascareta d'aquestes que diuen que protegeixen més, que no és cert, sinó l'únic que fan és que són més tancades, més compactes, i provoquen una respiració més difícil, aquestes famoses FP2, la gent que té problemes respiratoris no se'ls hauria de posar mai, només quan està dins d'un hospital o a prop d'un malalt.
En aquest sentit, Cervantes assegura que només s'hauria de portar mascareta en moments, Karen, molt concrets.
Sí, per exemple, en espais tancats on no es pot garantir la distància de seguretat o en espais amb una gran aglomeració de persones com el transport públic. De fet, reitera que portar mascareta a l'aire lliure no serveix per res. D'altra banda, el director del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí apunta que no es pot confiar en una possible vacuna contra el coronavirus a curt termini.
Tothom està encantat de la vida que hem pogut erradicar una única malaltia del món, que va ser la verola. Totes les altres malalties víriques hem aconseguit millores, com per exemple la vacuna de l'hepatitis B, però en canvi portem 20 anys estudiant-ho i no es aconsegueix una vacuna per l'hepatitis C, portem 30 anys estudiant-ho i no es aconsegueix una vacuna per la sida. Jo estic encantat d'equivocar-me i de que es trobi en 6 mesos una vacuna pel coronavirus, però no ho veig tan clar que sigui tan fàcil.
Per contra, Cervantes sí que confia que la incidència del virus serà molt menor amb un ascens de les temperatures. Tot i això, la possibilitat d'un rebrot de cara a l'octubre o novembre és molt present.
No és que mentrestant el virus estigui parat i un dia, pel que sigui, es desperta, no? És que quan canvien les temperatures climàtiques, com passa amb la grip, com passa amb el virus sincitial respiratori, com passa amb els refredats, els canvis de temperatura i d'humitat influeixen. I això ens fa por. Què pot passar a l'octubre? Doncs que no torni mai més el virus. Això també és una possibilitat. O sigui, no podem descartar-la. No és fàcil, perquè amb els viatges fàcils que fem entre uns llocs i altres del món, si en aquest moment puja a l'hemisferi sud, doncs ningú ens assegura que pugui eliminar-se del planeta aquest virus.
En tot cas, Cervantes assegura que el virus no ha deixat de moment seqüeles en la salut dels afectats, mentre que sí les deixarà, assenyala, en l'àmbit social.
Diferents sabadellencs, de fet, han viscut la pandèmia lluny de la ciutat, en altres parts del món, però la Covid-19 ha passat o abans que Sabadell o més tard. Aquesta emissora ha contactat amb una persona, per exemple, que ha vist el coronavirus des de l'Àsia, mesos abans que arribés a casa nostra, i amb una altra que és a la Gran Bretanya, on el virus ha arribat, Karen, després que a Catalunya.
Tot i que visita Sabadell cada 3 mesos, el Xavi Tomasetti és un arquitecte que fa 12 anys que és a Londres. Allà, l'estat d'emergència declarat a Espanya els va agafar treballant amb normalitat. 10 dies després ja aplicaven les mateixes mesures. Així tot, Tomasetti troba diferències entre la situació de Londres i la de Sabadell.
No ens prohibeixen sortir de casa. Quan sortim de casa, la policia no ens pregunta on anem. De fet, quan surto al supermercat, veus gent pel carrer. Per tant, aquí no és tan restrictiu com vosaltres. Sí que és veritat que estem confinats a casa. Jo ja fa pràcticament 3 setmanes que estic treballant des de casa. Per sort, la meva professió em permet treballar a distància. A l'oficina ràpidament van prendre les mesures perquè pogués treballar des de casa i, per tant, diguem-ne que estem confinats.
L'arquitecte creu que el govern britànic ha pres una cura d'humilitat, ja que primer volia permetre una infecció massiva, però després ha hagut d'aplicar les mateixes mesures que la resta, ja que la previsió no va sortir com esperaven. Uns mesos abans, el periodista i director de documentals Raúl Gallego va viure des de Hong Kong l'extensió del coronavirus, una situació que allà no era nova i se la van prendre amb més consciència. Ja sigui cultural o per mentalitat col·lectiva, qui està malalt de seguida es posa una mascareta. Gallego troba que no és comprensible la manera com han actuat els governants occidentals.
Quan veus que un tipus de pandèmia d'aquest tipus està passant a la Xina, doncs costa d'entendre que arribi fins aquí. Però quan ja ha arribat a Itàlia, i de la forma tan seriosa que estava, és bastant incomprensible que des de l'administració responsable, no, inclús l'Organització Mundial de la Salut, no poguessin entreveure que això arribaria aquí en 2 dies, no?
El periodista considera que Occident ha fallat davant la pandèmia. Creu que hi ha hagut por a generar alarma entre la població i això ha degenerat en un bloqueig informatiu que ell mateix viu ara mateix a casa nostra. Li costa accedir als hospitals i veu com s'està polititzant la situació. A més, considera que els mitjans de comunicació no han qüestionat la versió oficial. La combinació d'aquestes decisions amb la conjuntura d'anys de retallades i manca de consciència per lluitar pels drets per Gallego han desembocat en la tempesta perfecta.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són 3:15. L'índex de confiança empresarial a Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes ha caigut en picat, coincidint amb el decret d'estat d'alarma pel coronavirus. Així ho reflecteix l'última enquesta de confiança i clima empresarial elaborada pel CIESC. L'índex ha baixat més de 31 punts respecte dels 3 mesos anteriors i més d'un 34% en comparació amb el valor d'ara fa un any. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quins motius hi ha darrere de la davallada de la confiança dels empresaris?
Doncs són molt evidents. L'enquesta es fa coincidint amb l'inici de l'estat d'alarma i del començament de tancament d'empreses degut a totes les mesures i llavors, clar, l'enquesta i els resultats recullen aquest tancament i aquesta situació de crisi per l'aturada econòmica general.
La caiguda es dona per igual a tots els sectors o n'hi ha que no ho veuen tan negre o que ho han pisat pitjor en aquest tràngol?
No, a tots els sectors, perquè a última hora tot són empreses, llocs de treball i l'expectativa empresarial és negativa a tots els sectors per igual. Hi ha uns sectors que poden incidir més perquè tenen una certa presència doncs, sobre el conjunt de l'economia i els altres, doncs, un altre, però afecta tots els sectors per igual perquè, de fet, és una crisi que és global i, en aquest sentit, hem de parlar que és una afectació general i que els impactes negatius en tots els sentits també són generals a tots els sectors.
D'alguna manera, parlant amb aquests empresaris per elaborar l'enquesta, han pogut quantificar de quan era aquest impacte?
L'enquesta pregunta sobre, d'una banda, com ha anat la marxa del negoci el primer trimestre, el que passa que la pregunta de com ha anat el primer trimestre es fa acabant el primer trimestre amb l'inici de l'estat d'alarma. Per tant, per això resulta negativa. I la segona pregunta és com preveuen aquest segon trimestre que estem ara. I, per tant, també, com que l'expectativa era negativa degut al tancament, doncs recull això. Sobretot es parla de la marxa del negoci, si anar va a l'alça és estable o a la baixa. Llavors no es quantifica, però es quantifica amb aquest sentit de disminució de la facturació i és aquí on veiem, per exemple, que l'expectativa empresarial en global doncs, cau més de 87 punts amb el sentit de que es preveu doncs, que en general, en el conjunt de l'economia, de tots els sectors, doncs un 87% pensen doncs que serà una facturació completament a la baixa durant aquest segon trimestre.
De fet, l'índex de confiança baixa fins als 89 punts. És equiparable als pitjors moments de la crisi financera del 2008 o és una dada encara pitjor o no, o millor?
Nosaltres estem analitzant tot, però la situació és diferent. El 2008 les previsions, perquè també es feien enquestes d'aquest àmbit, amb la cambra de, o sigui, aquesta ara es fa amb l'Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Gremi de Sabadell de Fabricants, el Centre Metal·lúrgic i ho fem amb el CIESC i l'IDESCAT. El 2008 també es feia una enquesta semblant i la baixada també és molt, molt important, de 80 punts. El que passa que en aquell moment La baixada ho veia molt a temes financers i de purament econòmics. No és una baixada per un tancament decretat, diguem-ne, per una situació de pandèmia i de mesures de sanitat i d'emergència social. Per tant, nosaltres entenem que és una situació diferent i que la baixada i la caiguda aquesta d'ara, esperem que també la represa doncs també sigui diferent, és a dir, que confiem en que no sigui tan lenta, sinó que pugui ser més progressiva a partir d'aquest segon i tercer trimestre. De fet, a la propera enquesta, on valorarem també les expectatives pels propers mesos, veurem si realment amb aquesta progressiva retorn a la normalitat, encara que lenta, permeti aportar ja un clima més positiu i una expectativa una mica més optimista que ens permeti iniciar aquesta represa.
Ja ho apuntava vostè, aquesta perspectiva de cara al segon trimestre de moment no és molt millor a la del primer amb l'inici de l'estat d'alarma. Creuen que la recuperació per aquestes diferències amb la crisi financera del 2018 pot ser més ràpida? Tenen aquesta perspectiva els empresaris o és la que voldrien tenir?
Sí, no, en repeteixo que ho constatarem en la propera enquesta perquè preguntarem realment com ha anat aquest segon trimestre, que ja sabem que és evidentment negativa, però també preguntarem i recollirem ja respostes segurament amb una perspectiva d'un cert inici i de retorn a la normalitat. Per tant, això ho podrem constatar millor amb la propera enquesta. Però sí que, repeteixo, comparant amb la del 2008, preveiem una certa reactivació, si aportem unes eines i uns ajuts directes a les empreses per ajudar aquesta normalitat, i preveiem que aquesta recuperació doncs, al llarg del 2020, la segona meitat, es vagi fent progressiva i que el 2021, evidentment, tot sigui molt més a la normalitat que hi havia abans de la crisi. Ho constatarem a la propera enquesta, però preveiem que no pugui ser tan lenta la recuperació com va ser el 2008, que sigui tot plegat un ritme una mica més àgil i més positiu.
Ajudes directes per aquesta reactivació econòmica, per fer-la més ràpida. Estan col·laborant d'alguna manera amb l'Ajuntament, que ara apuntava vostè doncs, que aquest informe, aquesta enquesta s'elabora de forma conjunta. Estan col·laborant d'alguna manera per traçar el full de ruta a seguir de cara a promocionar les empreses de Sabadell i l'entorn?
Sí, sí, amb l'Ajuntament hi estem col·laborant. Ens han explicat el pla que han fet de mesures, ens han convidat també a fer aportacions i estem preparant unes mesures molt concretes perquè el pla aquest que fa l'Ajuntament entenem que és un pla estratègic a mig termini, que és molt positiu, però ara a la vegada creiem que convé més que mai portar unes mesures d'acció urgent i immediata. I en aquest sentit estem preparant unes mesures que poguessin ser d'aplicació immediata per ajudar a recuperar l'ocupació a les empreses que volen reiniciar l'activitat, empreses que poden tenir problemes de tresoreria, empreses que detecten que necessiten formació per adaptar-se doncs, a nous requeriments, a noves necessitats tecnològiques, etc. I això sí que són mesures molt immediates que nosaltres estem elaborant per aportar, com et dic, accions molt concretes a un pla que entenem que està bé però que és molt general i que necessitem aquestes mesures més de xoc i més immediates.
Clar, el govern ho ha qualificat com a pla de xoc, però ara vostè em diu que és un pla potser més pensat a mitjà termini. Quines són algunes d'aquestes mesures concretes que pensen traslladar?
Doncs estem comparant i analitzant mesures que s'han emprès de diferents ajuntaments també, a part d'altres que estàvem nosaltres ja reclamant i que hem publicat amb alguns articles i amb algunes notes de premsa. Llavors estem parlant d'ajudes directes a la creació d'ocupació, a empreses que tornen a agafar o que creen llocs de treball. Estem pensant també en microcrèdits per petita, mitjana empresa i autònom, sobretot també, evidentment a tipus d'interès zero i que no tingui la complexitat dels avals i dels ICOs que sabem que van bé però que potser són per un tipus d'empresa que a vegades una micro o un autònom se li fa difícil, no? I anem a cobrir aquestes necessitats més immediates. Estem preparant un decàleg que el presentarem en el seu moment perquè també volem comentar-ho amb l'Ajuntament, però aniria molt a mesures d'aquest tipus, fins i tot també pensant en emprenedors que veuen doncs, línies noves d'activitat que s'han posat ara de manifest a resultes d'aquesta situació generada per la Covid. Estem parlant també amb ajuts amb empreses que han d'adaptar llocs de treball, per exemple, amb temes tecnològics i també de més seguretat. Sobretot el tema d'agilització online de moltes tramitacions de llicències i d'explicar molt bé les bonificacions i exempcions que troben les empreses o autònoms quan han de fer qualsevol activitat. O sigui que online i via web de l'Ajuntament hi hagi una simplificació total de molt tipus de tramitacions. O sigui, són, ja et repeteixo, unes 10-12 mesures que ho estem treballant com a CIESC i que en el seu moment ho acabarem de presentar perquè ho hem d'acabar de tancar doncs, amb els socis de CIESC, evidentment, i ho explicarem i ho presentarem a l'Ajuntament, amb l'esperit sobretot de concretar aquest pla que s'ha presentat, que són línies molt i mesures molt bones i molt àmplies, però que creiem que ara convé un pla més immediat.
Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, que estarem pendents de quan es presenti aquest decàleg per concretar una mica més en aquestes mesures de recuperació post-Covid. Gràcies per atendre la trucada avui del Notícies Migdia.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Notícies Migdia.
I encara en clau econòmica, el 51% dels comerços de la Milla d'Or de Sabadell que ja estaven en actiu el mes de febrer continuen oberts, segons un informe de l'empresa local Solucions Geogràfiques. La Milla d'Or és l'eix comercial principal de la ciutat que va des del passeig de la plaça Major a la confluència de la Rambla amb el carrer Alemanya. Pol Prats, bon dia.
Bon dia. Això ho ha explicat el responsable de l'empresa, José Ruiz, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. L'informe de 8 pàgines analitza les cocapitals vallesanes, fent una comparativa entre les dades recopilades al mes de febrer i les que es van recollir ara fa una setmana, quan Sabadell i Terrassa es trobaven encara a la fase 0. Ruiz explica que l'estudi és progressiu i les dades s'aniran actualitzant a mesura que es vagi avançant en el desconfinament.
La nostra voluntat és fer una anàlisi amb totes les fases que vagi decretant el govern i, de fet, avui mateix volem fer la comparativa de la fase 0 i mig amb la fase 0 i, sobretot, el que és molt, molt, molt important és comparar-ho amb la situació que hi havia al febrer, que és la situació prèvia a la declaració d'estat d'alarma, que és quan hi havia la normalitat prèvia.
Les dades prèvies a l'estat d'alarma formen part d'un projecte que l'empresa estava elaborant per la Diputació de Barcelona i el perfil de la ciutat, i ara permeten veure l'evolució dels diferents sectors comercials analitzant la seva activitat.
Hi ha una diferència entre aquests sectors, ja que la restauració, que inclourien dintre del sector de serveis, és la que s'ha vist més afectada, i això ha provocat que el sector serveis tan sols, en el cas de Sabadell, estiguin actius al 34%, i a Terrassa estaven actius el 36%.
Dels 181 locals que es troben a la Milla d'Or de Sabadell, al febrer n'hi havia 164 en actiu, suposant un 90,6% d'activitat. A data del 12 de maig, aquestes dades havien descendit fins al 51,2%, amb tan sols 84 locals oberts.
Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
La Salut ha rebaixat en 3.000 casos de coronavirus arran d'un error en el recompte.
Resulta que les dades enviades per un laboratori d'un centre hospitalari estaven mal comptades i el nombre de positius des de l'inici de la pandèmia ha baixat en 3.293 casos. Per tant, la xifra de contagiats és de 60.148. En les últimes 24 hores s'han registrat 19 morts per coronavirus als centres hospitalaris de Catalunya. Pel que fa a les altes, n'hi ha hagut 113 en les últimes hores i el nombre d'ingressats a les UCI ha baixat al llindar de les 300 persones.
Esquerra Republicana veu lluny un acord amb el PSOE per allargar l'estat d'alarma.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha explicat a TV3 que troba a faltar concreció per part del govern espanyol i que a dia d'avui el vot de la seva formació serà negatiu. El debat sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, que seria d'un mes més, es durà a terme demà al Congrés.
I el PSOE manté l'estimació de vot segons el CIS.
L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques subratlla que el coronavirus no passa factura al govern espanyol, ja que el PSOE només perdia una dècima en intenció de vot. En canvi, el PP baixaria 8 dècimes i Ciutadans pujaria gairebé 3 punts. Unides Podem cau en mig punt, però tot i així passa a la tercera posició per davant de Vox, que retrocedeix un 1,7. Esquerra i Junts per Catalunya baixen 4 i 2 dècimes respectivament, mentre que la CUP en puja una.
Un minut per arribar al punt de les dues. Aquí deixem el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Si voleu continuar informats, ho podeu fer al portal de continguts de l'emissora, a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Que vagi molt bé. Ara tota la informació esportiva. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.